Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes. Això és l'Assemblea de Majares. Avui és 18 d'octubre del 2020 i estem aquí de nou als Majares, aquest programa dominguero, dominical, que es, bueno, que se zafa de les mesures cautelares i governatives com pugui ser i que porta ja pràcticament 24 anys, si no m'he descomptat, en antena. Presentem-nos, va, qui tenim avui a l'estudi?
Doncs aquí està el professor Axioma. El doctor Axioma, perdó, intentant enllestir aquest tema de la gravació, que per lo que veig sí que està entrant senyal, perquè a més quan parlem surt una llumaneta perfecta que diu que això s'està gravant. Ara bé, el problema que veig que tenim és que no sé si ens queda suficient bateria al mòbil, perdó, al mòbil, a la gravadora, per enllestir una horeta llarga de programa.
Aquí tenim Ernesto Chemajara, avui en els controls, en els botonets, perquè Eduardo Monas Tijeras no hi és, tot i que potser el tindrem telefònicament. I llavors us expliquem, la història és que estem intentant ara en el nostre afant pues, per assegurar el tiro, també de gravar nosaltres manualment els programes, i això pues, bueno, farà que aquest programa ens tornem a arriscar a veure si es grava bé o no. Perquè ho diem, això fa dos programes, tenim un programa que no hem pogut recuperar, aquest que vam dedicar, bueno, que ens van trucar des de Cartagena per un cas bastant pelut judicial, i també vam tenir àudios de Perú. Aquest programa s'ha perdut de moment. Sí que podeu recuperar i escoltar tots els altres a majares.contralanda.org, inclòs el darrer, que vam tenir aquest àudio des dels Estats Units i on vam xerrar bastant pues, de lo que està passant allà i en general de feixisme i racisme. Llavors, mira, això ens pot enllaçar en explicar una miqueta què tenim per avui.
Això mateix. Avui sí que efectivament tindrem el Carles, que ens havia quedat pendent fer una connexió amb ell i bueno, recordeu que és el director o està involucrat en la producció també de La mort de Guillem, la pel·li que es fa ressò del tema del Guillem Agulló.
Pel·li de ficció.
Pel·li de ficció. I res, bueno, que és una pel·li que tots dos hem vist i que en principi bueno, doncs, ens va agradar prou i que ens agradaria doncs, recuperar la possibilitat de fer una entrevista amb el Carles.
Que amb això, amb l'entrevista del Carles Márquez Marcet, tanquem una miqueta aquest mes o aquestes setmanes on Majares i Contrabanda hem estat xerrant o donant pues, una miqueta de crítica i la visió des dels mitjans lliures de tot el que envolta el feixisme, a unes dates com el 12 d'octubre, també vinculat evidentment al colonialisme, al racisme d'aquest sistema, a el que passa a una i altra banda del xarco, amb especials que han fet altres programes i especialment amb el cadenazo de Ràdios Lliures que es va fer el diumenge 11 d'octubre, el dia abans del 12, dia de la Hispanitat, i que esperem poder recuperar aviat a la web quan durant de poder deixar, però si no, pues a radioslliures.net crec que també trobo tots els àudios.
I res, continuarem cap a les 8 amb la trucada d'un company mestre de l'educació pública, que si us en recordeu vam tenir a gent de la CGT que ens venia a explicar una miqueta el que havia estat les mobilitzacions dels professors i professores de secundària pels dies 9 d'octubre i 15 d'octubre i res, doncs ens trucaran per fer una valoració una miqueta de com ha anat la mobilització i bueno, i entenent que és un dels sectors i un dels col·lectius bueno, que es troben diguem-ne també molt afectats per aquest Covid, bueno, per aquesta situació pandèmica mundial que estem vivint. No? En el dia justament que, per exemple, també sabem que han tancat els bars i que, bueno, que ens trobem en una situació de rebrot que sembla bueno, doncs que durarà un cert temps. I finalment, si tot va bé, tindrem l'Ernest...
Tenim un àudio, bueno, un reportatge sonor que no ens han fet especialment per nosaltres, sinó més aviat s'ha fet per la directa, però l'ha fet un antic company contrabandista, el Carles Macià, que ara exiliat, podríem dir, o autoconfinat a Euskadi, va fent també seguint una miqueta l'actualitat d'allà, i com que s'ha estrenat el documental Nen Vago Miquel sobre la mort del Miquel Zavala, que ja fa bastants anys d'això, però que segueix molt present una mica en el, en l'imaginari d'Euskadi per tot el que va remoure, també per el que implica més enllà el seu cas concret, sinó de la no reparació de la memòria de les víctimes de, del terrorisme estatal i de tortures. Doncs ens ha fet un àudio i ha fet aquest àudio que escoltarem arran d'aquest documental. Però vinga, va, posem una mica de música perquè tenim una trucada. Alison García, 1989, sobre Xile. Parem de fàcil. Bueno, tenim preparada ja aquesta connexió telefònica. Dir-vos que mentrestant estem escoltant des de Xile la cançó 1989, parla doncs, de dades sinistres per aquest estat, per aquest país llatinoamericà, i d'alguna manera també ens enllaça evidentment amb el feixisme, el que estem xerrant aquestes setmanes. Alison García.
La paraula, no? En molts sentits. Primer de tot, en les passes que s'han fet ja pels bercamistes no? I poder compartir amb molta gent, que apareix molta gent vinculada a Guillem, òbviament doncs, molts amics i companys, la família ja l'havia vist, però la Carmina, la filla petita de la família Guillem, encara no l'havia vist, i va un moment molt emocionant, un dels passes, no?, que és l'actriu que fa d'ella, no?, i la Carmina, que té un tipus de diversitat funcional que sempre la fa com que sigui la nena petita de la família, una miqueta, i llavors es van veure, es van com reconèixer, i no es van dir res, no?, però es van fer una abraçada que va ser molt emocionant, no?, en aquest sentit. Veure a quins llocs arribava, de quina manera, no?, les pel·lícules a vegades que arriben sense paraules, que és lo que era molt bonic. I òbviament doncs, també tota la família, tots els amics de Guillem Agulló que estaven, no?, el dia de l'assassinat, i per això va ser molt intens. Se'n van quedar amb diversos cops també amb l'Anna Castillo, que era la que era la xicona de Guillem en aquell moment, i llavors una mica refeint tota la seva vida, el que havia sigut després, i de quina manera amb elles els havia afectat, no?, i els havia fet remoure moltes coses, els havia fet parlar moltes coses que no havien parlat des del moment que havia passat allò, no?, i que llavors jo no m'havia donat compte, però sí que és cert que em va marcar, no?, m'ho van dir els amics de Guillem, comentar, que em preguntava, pot ser que sigui realment aquesta història al punt de vista de la Betlem? I jo pensant-ho, que no m'ho he donat compte, perquè els pares pues, són més protagonistes que la Betlem, que és la germana petita, no?, de Guillem, l'altra germana. Pues no m'ho he donat compte, però suposo que clar, el fet que la Betlem treballés doncs, tan a prop amb nosaltres, vull que apareixi un cafè a la pel·lícula i tot, jo crec que va influir de manera que realment, sense donar-nos compte, sí que la pel·lícula, no narrativament, però sí, diguéssim, a nivell d'esperit, per dir-ho d'alguna manera, sí que acaba sent una mica la vivència, no?, de la Belén, de tot allò. I, per altra banda, pues, òbviament tot això, i per últim, o sigui, tot la personal, però sí que és una part molt bonica i molt intensa, el que va ser el dia Bueno, òbviament les estrenes al cinema, però també el dia que es va fer passar, no, la tradició, i el fet de que a València va ser un moment molt, no sé com dir-ho, però molt com de reafirmació identitària, no, de la cultura pròpia, no, de, en molts sentits, de la cultura valenciana, i com una cosa gairebé de sentir-se orgullosos d'haver explicat aquesta història, no? I res en podíem fer més feliç, no? que la gent del País Valencià se la sentís seva, la pel·lícula, no?
Sí, que, algo catàrtic, no?
I en aquest
pot
sentit, doncs va ser no? Que diguéssim, la pel·lícula va ser el màxim record històric d'audiència de punt, i òbviament també aquí al Principat doncs, va funcionar superbé, va ser molt emocional. Jo no soc molt gaire de llegir entrevistes i aquestes coses, entrevistes en crítiques i tal, perquè sempre, no per res, però perquè si no, tant les bones com les dolentes acabes una mica boig. Llavors tot però sí que te les expliquen, no? Però en aquest cas hi ha tantes coses tan boniques que sí que em vaig llegir molt més de l'habitual. Perquè realment era com, ostres, ens vam recordar també que la pel·lícula, a vegades, no, les crítiques ja no era tan sobre la qualitat, sinó el que significava, no? I l'importància que de quina manera la figura de Guillem, no, ens podia ajudar d'alguna manera a repensar el món que vivim i quines són les amenaces de l'extrema dreta que hi eren i que encara hi són. Doncs això era una mica. Bueno.
Doncs, escolta, com que no ens escoltarà parlos, ara li posarem la cançó i li respondrem nosaltres.
Sí, ara et sento.
Ah, sí, ara ens escoltes, ostres.
Sí.
És increïble. L'hem estat tocatejant fins al final. Bueno, ostres, la veritat és que, bueno, a part de saber aquest format d'entrevista, però se t'ha entès perfectament. Jo només el que et deia a mi, l'audiència que la no va escoltar, li dèiem al Carlos que també volíem saber, ja que com que també ha sortit per mitjans aquestes darreres setmanes, que ja era l'objectiu, entenem, d'aquesta campanya i de la teva pel·lícula, pues, remoure consciències, recordar aquest cas que havien passat dècades, de veure des de com l'ofici de cineasta, que suposo que ja era l'objectiu de com això et pot haver... Bueno, fet plantejar coses, no? A moure, suposo, ja tu i ja tot l'equip de treball de que tot això valgut la pena, no?
Sí.
I en aquest sentit, pues bueno, felicitar-vos. Vam entrevistar el seu moment quan començava avui es feia Albert Algoté, bueno, que hi ha campanya amb mi, un escenatge de la campanya La Lluita Continua, pues, així vinculada, que parlaven de la teva pel·lícula, però també d'altres xerrades, llibre de Núria Cadenes, etc. I que entenem, pues, que suposo que per el que s'ha aconseguit amb la pel·lícula, per tota la gent que porta mobilitzada i la família, estarà sent, pues, una bocanada d'aire fresc, almenys. No sé si a nivell de que es xerra també i també hi ha alguna esperança que canvin coses, o bueno, vam sentir alguna notícia que ha sortit arran de la difusió de la pel·lícula, de testimoni, alguna persona que havia sortit.
Perdona, sí. És que no he sentit això últim, perdona.
Sí, deia que si també veieu l'equip i tu en concret, que no només hagi suposat, pues, una bocanada d'aire, pues, a gent que ha portat anys lluitant per aquesta memòria del Guillem, sinó també potser esperances a que s'aconsegueixi alguna cosa, perquè al final és evident que hi ha hagut una injustícia.
Sí, però jo crec que en realitat, en el fons, això ja està guanyat. Vull dir que la injustícia ja està tancada, saps? En aquest sentit de que és... Bueno, és com ho deien els pares, no? Tinc la sensació que hem guanyat. No, més enllà que el jutge, el que es faci o no es faci, que com estarà la matrícia Pedro Cuevas i tots aquests, on s'estaran amagant i com s'estaran sentint, no? Veure que, de repente, no? D'alguna manera s'ha guanyat, que era l'important, no? En aquest sentit, el carrer, com es diu a la pel·lícula, no? El carrer estàvem guanyant i el carrer hem guanyat, no? I això jo crec que al final és que la victòria d'alguna manera és trobar, no? aquest consens i aquest, aquesta manera, no? de fer arribar la història de Guillem a molta altra gent que si no, no l'hagués entès mai, no?
Bueno, en aquest sentit, almenys qui ha vist la pel·lícula, em veu molt clar que no s'assenyala només a l'autor o als autors materials, que eren uns xavals, no? que sí, que van matar el Guillem, sinó que s'assenyala als estaments judicials, també certs cercles polítics. Vull dir que aquí també hi ha la crítica de fons, no?
Entenc. Sí, jo crec que és molt, per nosaltres era important això, no? Que de bona manera el llibre de Jaume Fuster de Mora Guillem ja apuntava això, no? Que, bueno, com, o sigui, en realitat això eren aquesta gent en el seu moment, no? Perquè òbviament ara és molt diferent, però quan els van captar, no? La gent d'ultradreta, aquests nois eren un fill de classe proletària, no? Que vivien, pues, òbviament, hola?
Sí, t'escoltem, eh?
Ui, perdona, que a vegades s'han tancat. Pues, eren proletaris que d'alguna manera entendien que està el bàndol del Guillem, si penses defensar els seus propis interessos de classe, no? I com o sigui, que no es tractava només de dir mira que dolents són aquesta gent, sinó analitzar que d'alguna manera per nosaltres era o sigui, la situació del Guillem és fruit d'un procés històrico-social, no? que parteix de la transició, no? i de com es va fer aquella transició, no?
I que és el que retrateu, no? D'alguna manera, del fons, a l'inici de la pel·lícula hi va estar de fons i de context tota l'estona, sí, no? Tot el metratge.
Sempre dèiem una miqueta, no?, que d'alguna manera per nosaltres la pel·lícula sí que dura, o sigui, abarca 3 anys, en realitat abarca 40, no?, ja. des de la transició fins al present, no?, i d'alguna manera sí que, en fet, no?, amb aquest pròleg i aquest epíleg de la pel·lícula, al final, doncs, intentem, no?, com abarcar també per fer ressonar, no?, encara que durin 30 anys, que ressoni en 30, no?
Doncs escolta, Carlos, no volem agafar molt temps, jo només se m'agorra per despedir-te amb la darrera pregunta, o com que et pugui ser també una reflexió més personal, i a nivell més com a cineasta, com a director, no sé com t'agrada a tu definir-te en el teu ofici, pues que se van moltes zones, va sorprendre ja només que s'anunciés que feies aquesta pel·lícula, qui no et conegui potser a nivell personal d'on per on t'has mogut anteriorment, bàsicament per la diferència amb les altres tres llargmetratges que havies fet de ficció anteriorment, no? No sé si tu aquí vols comentar alguna cosa, si és una línia per la que vols seguir, si... Bueno,
sí, a mi em fa gràcia que m'ho deien així, jo suposo que no les veig tan diferents en sentit de... No sé, que jo sempre he vist les altres pel·lícules com molt polítiques, no? De polítiques a fons, vull dir, òbviament, pues, al final són històries de relacions, no? Per dir-ho d'alguna manera, de com potser menys, òbviament no té, on la narrativa no premia tant com potser per mi altres coses que jo sempre dic, no? Que el cinema no només són històries, no? Que les històries també, però el cinema fa moltes més coses, no? El cinema és capaç de, sobretot de posar-nos a la sabata d'uns altres, no? De viure experiències i apropar-nos i que d'alguna manera a partir d'aquesta experiència podem aprendre una mica més de nosaltres mateixos, no? I això ho fa a partir, no?, d'una certa poètica de les imatges, no? I en aquest sentit suposo que la televisió sí que em sembla l'espai més natural per la narrativa, no? com ho són les novel·les, no? Com són les novel·les del 19, jo crec que els hereus d'avui, i en aquest sentit, no?, el format l'amor d'en Guillem m'arribava des del món de la televisió, com m'han arribat els altres projectes que he fet per la televisió, que en realitat sí que s'assemblen molt, que ja eren bastant polítics de per si, no? Sí que és cert que, no sé, és que jo veig, no, per mi tot és polític, llavors en aquest sentit no em sembla més polític l'amor de Guillem que els dies que vindran en cert sentit, no? I del que s'està parlant, llavors, clar, em costa però bueno, òbviament, doncs aquí cadascú llegeix el que veu, com ho veu, però sí, m'agradaria continuar investigant, òbviament, no, sí que és, potser és un cinema més militant que no havia fet en aquest sentit.
Ens ha agradat la teva reflexió. Jo pensava a vegades mirant-la i fins i tot com a pare de pensar, ostres, igual que les teves pel·lícules anteriors deia, sobretot les dues anteriors, no?, certa reflexió o mirada sobre la maternitat i la paternitat, que on tu fiques el foc en l'amor del Guillem, pues està clar, no?, que també és la figura de la mare i el pare del Guillem, i pot haver-hi connexions des d'una mirada
política. Sí, per les dues bandes, no?, en aquest sentit, clar. És com... Si en deixes alguna taula de nervis i tot, és com... Jo sempre dic que són processos contraris, no? És com, per mi, estan en 10.000 quilòmetres, no? En fons, per mi hi havia una reflexió sobre la globalització, sobre com gestionem els efectes en un món on no, on estem constantment viatjant, no? Òbviament amb certs privilegis de classe, no? Però que tot i així es donen en diferents classes, no? En aquest sentit, i la tecnologia, com ens media i com gestionem els efectes a partir de certes conseqüències, no? Com estan canviant els rols de gènere també, no? Que ho veus ara i dius, ostres, no? El 2014, com ha canviat el món en poc temps, no? Però sí que era bé, i el mateix pues, que ens trobàvem com analitzar certes coses, no? Que des de com la manera en què vivim, no? Les condicions socioeconòmiques en les que vivim marquen radicalment, no? Com gestionem els nostres efectes, no? I si mires una mica, si poses a analitzar una mica les trames de totes les pel·lícules, en realitat sempre hi ha trasfons de perquè aquesta gent es comporta com es comporta i ve donada per la situació, no, socioeconòmica en la que viuen i que estan intentant navegar, no? El micròmetre segurament pues, venia de la crisi, la precarietat, i a partir d'allà, no? I vull dir que sempre hi ha aquest interès. I a la moda de Guillem era una mica fer el contrari, no? Era, doncs, pues, des d'un, diguéssim, un marc d'una història que, òbviament, no, ja demanava això, doncs pues, anar a trobar també, si era el camí contrari, però era fer el mateix camí, en realitat.
Doncs escolta, Carlos, molt agraït, ja no t'agafem més temps, només dir-te, bueno, almenys a nom meu, no sé, també l'altra Mahara present que a nosaltres ens agrada la pel·li, no només creiem que és una pel·li valenta i necessària, com altra gent que ha passat per aquí, també més avallat amb documentals, traient una mica, traient a la memòria casos pues, oblidats a vegades, que també ens ha agradat, vull dir que considerem que és una pel·lícula molt bona, que emociona i que suposo que remou, que és el que buscaves i agrair-te pues, també amb suposo lo perseguit que has estat o l'estressa que van haver estat els darrers mesos, aquesta col·laboració també la que vas fer fa un temps, has fet ara fa poc amb un àudio curtet pel Cadenazo, que és el Marató de Ràdios, que vam fer sobre els feixismes i racismes i algun altre anterior en inicis de quarantena.
Sí, no, m'hi feia molta il·lusió també, perquè farà com 15 o més, 18 anys fèiem un programa amb uns amics allà a Radio Banda també.
Ah, sí, molt bé.
Sí.
Com es deia, recordes?
Era un magazine que feia el Xavi de Gispert, no me'n recordo el nom del programa, però m'ha estat fent gairebé un any, sí, un any.
Clar, que has estat home de ràdio també, vamos.
Eh?
Que també has estat home de ràdio.
Sí, no, bueno, fèiem allà, però justament era com, ai, mira, me'n recordo, era guai, la veritat, va ser, era molt bonic.
Molt bé,
la veritat.
Pues això, felicitats, moltes gràcies, també esperem que estigués bé i tota la gent que heu participat en aquesta peli amb els temps que corren difícils i, bueno, i abans després no sé si també vols recordar, ho sabíem, vam fer els deures fa dos programes, però clar, tot va molt ràpid. En aquell moment la pel·lícula estava en cartellera, almenys a Barcelona. A dia d'avui, acabant-se el mes, bueno, el 18 d'octubre,
sí.
Quina és la situació també de la projecció de la pel·lícula?
En principi ara es podrà veure a TV3 a la carta, tant que vulgui veure, i d'aquí a poc farem ja, s'acaba de tornar a veure el filming, i va estar uns dies perquè coincidia amb el Festival de Toulouse, i llavors pues, el van fer a l'hora, però el van treure i ara tornarà d'aquí. A finals de novembre ja estarà un altre cop a filming també.
Molt bé.
A través de la carta.
Pues per si algú encara no l'ha vist, i la recomanem, a part de projeccions que han fet diverses, durant a finals de setembre, a principis d'octubre, que sé que bueno, s'han fet projeccions almenys a Barcelona i imagino que al País Valencià també. I a la mesura que ens entenem, pues, ho anunciarem. Molt bé, Carlos, ens esperem amb una cançó que ens deies tu.
Sí.
És molt important també la presència musical en el quan sona, no? Els És Català i els Neu Gòrdia com a bueno, educació musical, que quasi que tenia com a skin, com a sharp al Guillem, però també hi ha més música que sona i va per aquesta línia, no? La que has escollit.
Sí, és el Botifarra, que és un dels grans, bueno, és com gairebé una llegenda del País Valencià, que ha estat molts anys picant pedra, no? I que per fi ara comença a ser escoltat molt més del que potser es mereixeria. I sí, som, bueno, és un dels mestres de les Balades Valencianes, la música tradicional.
Molt bé, doncs escoltem amb la cançó El Ballatori.
Moltes gràcies.
No se'n deixarà per altra gent. Una abraçada, Carlos, i merci per la paciència.
No, no, tranqui. Que vagi molt bé, guapos.
Salut, igualment.
Adéu.
I el velatori a l'alba i el velatori a l'alba xiquetes vol començar que està ja tot preparat i podeu anar ballant el velatori a l'alba.
Escoltant Josep Jiménez al Botifarra amb aquesta cançó que sona a la pel·lícula El Vetllatori, que sona a la mort d'en Guillem. Hi ha també les versions de Maria Arnal, una molt moguda d'Orxata Sound System. I res, això ens remet també a dedicar-la a la gent que ens escolta al País Valencià, especialment, no? Que evidentment aquesta pel·lícula parla del País Valencià.
Efectivament, a la gent de Radioactiva, Radio Malva, Radio Mistelera, doncs una abraçada ben forta i res. Doncs que ens agrada molt que ens escolteu per allà i que continuem fent xarxa.
I recordeu que són Ràdios Lliures Germanes, que han estat també participant en el darrer cadenazo de Ràdios Lliures. Gràcies, dir-vos, remetre-vos a la pàgina La Lluita continua.org de la campanya que es va fer i s'ha fet per recordar el cas del Guillem Agulló, del seu assassinat, amb múltiples accions, que la pel·lícula que hem parlat ara, La mort de Guillem, és una, però també altres com el llibre que vam explicar al seu moment de Núria Cadenes i diferents xerrades i bueno, moltes més coses.
Ara només puc plorar llàgrimes de melangia que un mal vent es va emportar el clavell que més volia. Ara només puc plorar.
Aquí estava el Botifarra. Dir-vos el que mencionàvem quan entrevistàvem el Carlos, que el Carlos també, a part de fer un àudio pel cadenazo aquest, la participació que de contrabanda, explicant una mica l'impacte i les raons, sobretot, de fer la mort de Guillem, ens va fer un àudio fa molt, molt temps, en el primer programa que vam fer confinats, els Majares, el primer en quarantena amb contrabanda, el 22 de març. Si aneu a majares.contrabanda.org en el podcast, els podeu recuperar tots, i aquell va ser el primer. I en aquella ocasió el Carlos, sabent també com tant com a cineasta com a, que havia retratat el seu primer llargmetratge que parlava d'una relació a distància que passava per pantalles, paper a xarxes socials, però és una reflexió en tot
a 10.000 quilòmetres era una cosa
sí,
així.
Exacte.
Sí,
amb el seu actor fetitxe, no? El David Verdaguer, si no m'equivoco, que la mort de Guillem no apareix, però sí els altres tres llargmetratges. Doncs, bueno, arran d'aquella ens havia d'excusa perquè ens fes una reflexió una mica de com es podia pensar de com viure, relacionar-nos a través de pantalles amb el que estava començant a passar. 22 de març, evidentment, ja totes sabem el que va passar després, quan va durar el confinament i el que està passant ara, no? O sigui, amb reflexions super vigents encara.
Diguem-ne, en un cert sentit, no? Així com la ciència-ficció, no? Sobretot la literatura de ciència-ficció, doncs, ha avançat molt dels imaginaris que ara tenim, doncs qui sap si tota aquesta producció cultural prepandèmica, pandèmica i postpandèmica servirà de referent les següents dècades i els imaginaris, diguem-ne, que tindrem en les següents dècades, no?
Miedo da, no?
Ja, no? Però pensem-ho així, o sigui, qui ens explicarà com ha estat la o com ens hem relacionat durant aquest temps pandèmic, en part, seran el cinema, seran les sèries, si no ho han fet ja.
Jo sabia llegir un reportatge que, evidentment, ja han sortit sèries sobre confinament, sigui parlant de la realitat actual o d'altres assimilables, i com s'ha introduït en sèries que existien referències a això.
Sí, efectivament.
I això especialment en el món de les sèries, no? Potser amb les pel·lícules ho veurem més endavant, però les sèries, que al final és el que està marcant molt el relat i la cultura a dia d'avui, no? Des de fa més d'una dècada, pues sí. Doncs escolteu, tindrem una nova trucada.
Sí, ara en breus minuts, a veure si...
Podem donar-li marge escoltant una cançó ens van enviar. Hem de dir, aprofitem per dir maneres de contactar, perquè amb una d'elles ens ha arribat música, és el cas del nostre correu electrònic assembleamajares@gmail.com, que des d'allà ens ha enviat un oient que fa temps que de tant en tant ens envia música, Redward, i ara l'escoltarem de nou des de la seva web de caravel.net, pues, la seva última aventura musical. Però també tenim altres maneres de contactar-nos, que són el telèfon, que ara us prometem que funciona, el 93 013 95 33, i la paret de Gureu 748 080 80, Barcelona 748 080 80, Barcelona. Ara sí, Night Drive. No hem pogut des de la web, l'hem descarregat de Redward. Assemblea de Majares, en un programa accidentat del 18 d'octubre, contra l'FM, emissora lliure i no comerciant, en el 91.4 del dial que heu d'escoltar millorat en la seva qualitat gràcies als ajustos i les millores tècniques que ha fet l'equip de tequis que tenim en el col·lectiu, i també sempre ens podeu escoltar per streaming des de www.contrabanda.org web, on us podeu informar de la nostra parrilla, la nostra greia promoció i de les novetats. si tot va bé, tenim la següent trucada, canvi de tercio, a veure si el tenim a l'aire.
Hola, em sents?
Hola.
Hola, Edu, què tal?
Què tal, bé?
Com va? Ei, al fin una connexió que sale bien a la primera, por favor. Què tal? Bueno, bueno, com us havíem dit al principi del programa, pensàvem connectar amb l'Edu, que, bueno, que ja es presentarà ell i tal, i res, era per parlar una miqueta de les mobilitzacions que hi ha hagut aquests últims dies en l'àmbit de l'educació. Llavors, comencem pel principi. Et vols presentar?
Bueno, sí, sóc l'Edu, sóc afiliat de Segell d'Ensenyament, i bueno, i estic de delegat a mitja jornada a l'Hospitalet de Llobregat.
Perfecte.
Que és on faig classes també, un institut.
Molt bé. Llavors, res, doncs una miqueta per la gent que, perquè aquestes mobilitzacions ja les havien presentat anteriorment, però per la gent que bueno, es connecti ara, ens pots recordar o fer una miqueta de context per què estava convocada aquestes dues, o per què estaven convocades aquestes dues jornades de vaga?
Sí, jo us comento, mireu, bueno, com podreu haver vist durant tot l'estiu i el començament de curs al setembre, s'ha parlat molt de la tornada als centres educatius i, bueno, sembla que, clar, amb tot el tema que tenim de la Covid, hi havia molts dubtes de com podria tirar-se això endavant i jo crec que el departament no ha estat a l'alçada. I, bueno, no, bueno, jo parlo del sindicat de Segell en general, no? Segell d'Ensenyament. S'han fet moltes promeses, que això els agrada fer molt, no? De dir, pues es faran PCRs, es dotarà a tot l'alumnat i tot l'equip docent d'una sèrie de dispositius informàtics. També una de les grans coses que deien és que les ràtios serien bastant més baixes de les que actualment ens estem trobant. I, bueno, pues sí, el que acostumen a fer, no? Parlant molt i després, a l'hora de la veritat, pues, el que et trobes en el dia a dia és algun molt diferent. Això són els motius a grans trets. Si voleu, podria comentar casos concrets de moltes coses. No sé si preferiu que aneu preguntant o,
bueno,
fer-ho més dinàmic. No
sí,
sé.
Mira, jo partia allà d'una sèrie de preguntes. O sigui, més enllà del que és el caràcter general d'aquesta convocatòria, no sé, o sigui, jo crec que hi ha una part bueno, de la convocatòria que tenia bastant sentit, que era, diguem-ne, haver carregat amb el que és l'escola d'un cert, bueno, d'una certa gestió de tot el que era el Covid, que potser també l'escola havia d'haver hagut de disposar, doncs, per exemple, de personal mèdic i coses i alguna qüestió similar, no? O sigui, que s'ha carregat una altra vegada a l'escola la gestió de certs aspectes que potser s'haurien d'estar doncs gestionant des d'altres àmbits.
Bueno, per començar, el que ens trobem al Departament d'Ensenyament és que hi ha, bueno, una cosa que li diuen l'autonomia de centres, on, bueno, tu marques unes directius més o menys àmplies i després cada centre pot fer una mica el que li dona la gana. Això, pues, s'ha fet també amb el tema del pla d'obertures, d'apertura, perdó. Amb això, què passa? Que ens trobem centres on no s'estan respectant els horaris, on hi ha espais insuficients, bueno, una sèrie de mancances, no? Bueno, de trampejar amb les dotacions que et donen per fer que un curs, pues, bueno, pues, sigui, per fer els grups estables, pues, que siguin menys alumnes a una classe, però després et trobes en altres centres, no? O et trobes alguns cursos que han hagut de barrejar cicles. Vull dir, hi ha una sèrie de casuístiques que depèn del centre, doncs, bueno, ho han anat salvant d'aquella manera. I això, clar, també costa molt a l'hora de donar una resposta concreta i en general, perquè, bueno, pues cada dia ens estem trobant problemàtiques que, a més, preguntem als serveis territorials. I això és una de les coses més greus, que amb tota la desinformació que hi ha i totes les qüestions que trobem que no s'estan fent bé, no trobem una resposta. Escrivim, truquem, la gent, el professorat, el treballador, diu, mira, que és que m'han denegat una baixa, que m'han... Bueno, diverses coses, i truquen i no reben resposta. És molt greu, perquè és que, a banda de que no hi ha professorat, tampoc hi ha personal administratiu per atendre totes aquestes qüestions. I, bueno, una cosa que no es pot permetre. I, per exemple, un dels casos més sonats és el tema... És que això sí que... Sé que no ho has preguntat, però volia incidir perquè sí. És una de les coses que més ens ha... Bueno, més greu ens ha semblat, que és el tema de les incapacitats temporals. Haureu sentit que hi ha gent que és vulnerable per realitzar la tasca de docència i per això s'han decretat com unes mútues que depèn del servei territorial. Quan parlo de servei territorial em refereixo a Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, Comarques, Vallès Occidental, no? Perquè,
les demarcacions.
Perquè entengueu, exacte, no? I cadascuna té una mútua privada que, òbviament, paguem també amb el sou públic. I amb això el que passa és quan una persona s'omple un formulari i quan aquesta persona manifesta la seva incapacitat perquè, bueno, pues, té algun, o està embarassada o té alguna malaltia crònica de caire respiratiu o té una edat, doncs això s'envia i la mútua... Bueno, fa un informe que, òbviament, té uns costos. Això, amb això, s'envia al CAP, no? A la metgessa de capçalera d'aquesta persona, i a l'ESGAM, que igual us sona més la ICAM, que és el Tribunal Mèdic que dona aquestes incapacitats temporals. Ens estem trobant metges que estan donant la baixa i que després l'ICAM, l'ESGAM en aquest cas, ho denega. I ens trobem amb persones que estan en un limbo que no saben què han de fer. Perquè, per una banda, els han dit que no poden anar a treballar i, d'altra, que aquesta incapacitat temporal no és vàlida. Que el centre l'hauria de generar un tipus de feina a distància, no? Teletreballar. Què passa? Que els centres no estan preparats per això a dia d'avui. Igual sí que han fet un pla de cara a un confinament total del centre, però no d'un professor vulnerable. I clar, i és que això ho preguntes i no tens resposta. Bueno, doncs això, aquí estem denunciant a aquesta qüestió més, també.
I llavors, i més enllà de, diguem-ne, d'aquestes particularitats i, diguem-ne, més de com s'està gestionant la feina i el dia a dia i tal, com va anar la convocatòria? Com, clar, ja sabem que a nivell quantitatiu segurament no ha estat, diguem-ne, una gran convocatòria, però a nivell qualitatiu com la valoreu? O com serà la primera de moltes? O com és? O quina valoració feu des de la CGT de la mobilització?
Mira, t'explico una mica el procés, perquè nosaltres com a CGT d'ensenyament érem conscients de que potser no seria la gran vaga, no? La gran vaga de seguiment. Tenint en compte que de 6 sindicats amb representació només anaven els 2 més minoritaris, bueno, sabíem que això podria portar, bueno, que no tingués un gran seguiment. Però per nosaltres lo important era totes les... No, demandes que ens estaven arribant de que com podia ser això, de que com és que ara li canviaven aquest horari, que només estan donant aquesta baixa capacitat temporal, o mira quines mascaretes ens estan donant, que són d'aquestes que apagues i bufes, no? Apagues un encenedor i bufes a través d'ella, vull dir, no? Que és com... Hi ha com una... Bueno, i tot això que hem estat dient de les ràtios, de més personal, que al final pues, no s'està complint. Aleshores, pues què passa? Que ens trobem que ja fa molts anys que es va retallar en ensenyament, no, en educació, i ens trobem que tenim una pandèmia on hauríem de tenir una mà d'obra dintre, no, una inversió dintre del que són els centres, que hauria de ser molt millor que la que tenim de normal. I estem trobant que tenim menys inversió que fa 10 anys, des del 2011, o sigui que és com... És algo que ja portem demanant fa molt de temps. I jo crec que això era com una mica, pues, unes qüestions ja de seguretat més concretes, de dir, això per aquí ja no ho tolerem, però són les grans demandes de sempre d'inversió en l'educació pública, no? I, bueno, pues això, si li ajuntes, pues, la vulnerabilitat, la falta de seguretat als centres, pues, bueno, pues, per mi és com la gota que fa vessar el got. La resta de sindicats, pues, no sé, suposo que es deuen als seus partits, o potser alguns no estan lligats a cap partit, però sí que tenen certa influència. Ah. I, bueno, recordem que ara mateix, pues, a l'estat espanyol estan governant PSOE i bueno, Podemos, Izquierda Unida, Podemos, que ja tenim allà comissions i UGT, i, no sé, pues, tenim la Intersindical i tenim l'USTEC, que potser són més afins a Esquerra, no ho sé, la veritat és que no... Ja m'ha sobtat que hi hagi sindicats que no hagin vist.
Clar. Jo, per exemple, també et volia preguntar, perquè és una qüestió que, i jo crec que era... Que crec que també és important, perquè ara pot donar la sensació de que s'estava reivindicant només un espai sectorial dels professors de secundària, o sigui, una cosa com molt específica, però també hi havia o va haver, diguem-ne, certes al·lusions també a la convocatòria d'una vaga general, que això per a mi em sembla important i interessant en dos sentits. Primer en el sentit de, bueno, de que en la situació pandèmica que ens trobem ara i tot això, que tothom estem atemorits, que estem tenint problemes per fer ús de l'espai públic i tot això, doncs, bueno, sortir al carrer, ocupar l'espai públic i tot això ja és important, però sobretot en el sentit de que hi ha una mirada més enllà, de que, bueno, de que aquesta situació també que estem vivint pressuposa que dintre d'un parell d'anys o tal, les coses que ja estaven havent no es milloraran, sinó que el que passa és que s'accelerarà una miqueta la degradació d'un cert, bueno, del mercat laboral. I llavors, diguem-ne, que hi hagi també aquesta mirada, diguem-ne, en el nostre petit dia a dia, però també una mirada més oberta, més convocant a altres forces polítiques, a altres sectors del treball, doncs em sembla també fonamental.
Sí, bueno, com ja hem pogut veure, l'economia, no, del país o de l'estat, o digui com vulgui, pues, s'ha vist afectada per aquesta pandèmia, però al final els que la patim som la gent treballadora, no? La gent que no està, que s'està quedant sense treballar i que ha perdut la temporada d'estiu, pues, és la gent treballadora, els que estan tancant els bars, no? Els comerços, no? I els bars de, pues, no? Negocis familiars. Podríem veure tota la gent que no està cobrant del SEPE, que tinc molts col·legues que estan amb això, de que no cobren. No sé, bueno, clar, això és tot un seguit de qüestions que van afectant i que van minant, no, a la classe treballadora, i tard o d'hora s'haurà de donar una resposta. També ens trobem amb, pues, mira, el tema de la sanitat pública, no, que continuem amb el mateix... pues, la mateixa inversió. Jo crec que ara era un moment com per fer una gran inversió en sanitat pública i no deixar-nos de pressupostos que havien abans, i això s'havia de refer, no? Perquè el que no pot ser és que no estem trobant en la mateixa situació que al març, no? Quan ens van pillar tot això, que ningú s'ho esperava. No sé... d'entrada sí que s'està començant a parlar de, bueno, de fer alguna cosa a nivell de serveis públics, no? S'està gestant. A dia d'avui no et podria dir que hi hagi retancat, però sí que estan havent-hi conversacions amb els sanitaris, a veure si es pot defensar la, bueno, els serveis públics d'una manera com toca, no? Que tenim un, suposadament tenim un govern progressista a l'Estat i tenim a Esquerra, que també va de progressista a la Generalitat, i jo crec que no estan apostant per lo públic.
I a l'Ajuntament.
I bueno, sí.
Bueno, doncs res...
Comentaves, mira, perdona, sí. Que he recordat que, perquè em preguntava per futures mobilitzacions,
sí.
Doncs, per exemple, el dia 21 d'aquest mes, o sigui, aquesta setmana que entra, o sigui, ja seria dimecres.
Uh-huh.
Hi ha una vaga d'universitats,
sí.
A tot l'Estat. Això sí que es va decidir ja fa un parell de setmanes. I també comentar un cas concret de l'Institut Terra Roja de Santa Coloma, que precisament per una qüestió d'això que comentàvem de l'autonomia de centres, ells van plantejar un pla d'apertura semipresencial. Aleshores, bueno, això no sembla que no ha agradat al departament i se l'han tirat enrere. Sí. Això ha generat el descontent de tot l'equip docent, perquè és com és molt fàcil tirar la pilota i que després, si no m'agrada, pues, això no serveix, no? Aleshores, com que l'equip docent havia valorat que això era un pla que era útil i que funcionaria i que reduiria el risc de contagi, de contagis, bueno, pues, s'han trobat que s'han trobat d'esquenes al departament i han decidit que faran vaga perquè no estan d'acord amb aquesta decisió. I no és una vaga a nivell general, sí. Ni a nivell d'ensenyament, és una qüestió d'un centre concret. Mm. Vale, pues no sé, serien una mica les dues coses que fins ara, sí, sabem.
Res, per acomiadar una miqueta, t'anava a dir dues coses. Primer, on ens podem informar de pròximes mobilitzacions, i després, bueno, doncs, per acomiadar-te alguna cançoneta que ens demanessis.
Bueno, nosaltres tenim la web i de CGT Ensenyament. Clar, jo et parlaré de CGT Ensenyament.
Sí.
Pues ens podeu seguir pel Twitter, l'Instagram. Tenim la web on anem actualitzant, pues, diferents qüestions que van apareixent. I, bueno, sí, pues, seria això, xarxes d'internet i, bueno, Instagram, que dic, i això, que m'estic dient.
Molt bé.
Instagram, Facebook i el d'allò.
Bàsicament es tracta de saber on es pot informar la gent. Hem tingut gent d'altres sindicats que també no han tingut cap problema en dir la seva web i els seus entorns, diguem-ne, de comunicació.
Bueno, si sapeu que sempre...
No, però no és que no te la digui, és que sé que t'ensenyem, però és que no me la sé. És de pangea.com.
Sí,
ara mateix no... Jo la poso a l'ordinador i és el que em surt. CGTensenyament.pangea.es o.com o...
Bueno, ja la
linkarem no sé,
en el podcast i dir que vam fer aquesta entrevista a una companya teva de CGT Ensenyament just abans de l'inici del curs, jo crec que el dia abans,
sí,
a mitjans de setembre i, bueno, principis de setembre i ja també ens va situar en com estava el panorama llavors. Ha passat un
mes i pico. S'agraeix, bueno, això, la difusió i mitjans com el vostre que donen com cobertura a aquest tipus de, no, de mobilitzacions, perquè ens hem trobat molts problemes. Mira, fins i tot departament, això no ho he comentat, ha intentat invisibilitzar la vaga enviant els serveis mínims que suposadament s'han de donar amb un cert plaç el dia d'abans. De fet, ens hem trobat amb centres que no s'havien enterat que havia una vaga. També ens estem trobant que les direccions no estan deixant entrar els delegats als centres. Vull dir, jo personalment m'estic trobant molts dies que no puc entrar perquè amb el protocol no puc entrar. Quan en realitat en cap moment ens han dit que nosaltres, com representants dels treballadors, no podem entrar. Si això des d'administració no hi ha cap tipus de directriu. I ens estem trobant moltes problemàtiques. O s'han enviat cartells, sabent que això passava, s'han enviat cartells i no s'han penjat els suros. Vull dir, ens estem trobant que no està sent gens fàcil Bueno, en aquests temps, pues ni entre que no ens podem trobar i a sobre la petita difusió, bueno, l'intent de difusió que fem ens el boicotegen, doncs bueno, aquí estem, remant contra marea.
Bueno, doncs Edu, moltes gràcies. Et deixem amb la cançó proposada, que quina és?
De la banda Zo, del País Valencià, que avui hem xerrat molt del País Valencià. Parlant de l'amor de Guillem, pues la cançó La Mestra.
Mira,
sembla idònia, no?, que ens has demanat.
Sí, crec que es diu així, no recordo
sí,
bé,
sí,
no?
Sí.
Però bueno,
La Mestra
m'ha fet pensar, no?, una persona, una mestra reivindicativa en una època concreta. Pues no sé, crec que és interessant aquesta cançó.
Genial, pues bueno, ahí l'escoltarem, la podeu també pillar del Bandcamp. I moltes gràcies per la trobada.
Bueno, a vosaltres.
I molts ànims.
Gràcies per convidar-me i bé, que vagi bé, ja ens veurem algun dia. Por
ahí. Molt bé,
ja ens escoltem. Vinga,
salut.
Vinga, salut.
Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infància és al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor.
Pare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà està en les ales. Contrabandista de vents clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, qui vol sentir-la parlar? Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari, horaris estrictes.
Bueno, passem a l'agenda, rapidet, que se'ns passa el temps. Recordem que som prom a dola i mitja ara. I de dos xerrades virtuals, que també, bueno, comencem a, sembla, a tornar cap a casa, i de col·lectius que han estat aquí en els darrers temps. Pues, d'una banda, el col·lectiu Poliamor Barcelona fa una, avui a les 9 del vespre, una xerrada virtual a priori molt interessant, almenys per mi, que es diu ETS i Covid, idees i herramientes per a gestionar tot plegat una mica, parlant d'això, de les malalties de transmissió sexual. Ho podeu seguir, bueno, busqueu per xarxes, però si no és des de meetup.com, aneu a Poliamor Barcelona i trobareu l'enllaç. I després també un col·lectiu que més recentment ens va venir a visitar parlant del seu llibre sobre urbanisme feminista, és la cooperativa d'arquitectes Col·lectiu Punt 6 i Urbanistes, i que el divendres dia 23, a partir de les 6 i mitja, fan l'activitat Leer la Ciutat, urbanisme feminista. I el mateix, doncs, podeu buscar l'enllaç buscant per xarxes socials d'aquesta xerrada, que també és online. Des de, si no m'equivoco, la plataforma Facebook Live.
Per aquells que han viscut, jo és prou diferent de la que es coneix.
En un altre ordre de coses, doncs també us convidem o ens fem ressò de la bicicletada per l'ocupació, de que es farà el dia 24 d'octubre, que si no m'equivoco és dijous, a les 5 de la tarda a plaça Lesseps, vale? Dissabte 24, perdó, bicicletada per l'ocupació, doncs a les 5 a la plaça Lesseps, sota l'eslògan Apaga la tele, ocupa tu també, doncs bueno, ens trobem i farem una passejadeta per la ciutat.
Aquell mateix 24 d'octubre, ja que hem parlat avui de Bueno, parlarem ara d'un altre documental, acabarem amb allò, però hem parlat d'assassinats impunes. El documental Nosotros no olvidamos, que també van a presentar-lo aquí des de la plataforma Pedro Álvarez i Quilfeia, i em van entrevistar diverses vegades el pare del Pedro. Doncs han fet diverses projeccions i les següents. Aquell dissabte 24 a les 8 del vespre al carrer Badajoz número 86, organitzat per la plataforma Pedro Álvarez. Molt bé, i doncs ens despedim ja només amb dues cosetes. A l'Ateneu Llibertari de Gràcia, col·lectiu afí, l'últim espai on hem fet la Festa Mahara ja l'any passat, tenen diverses activitats durant tota la setmana, i per dir-vos només un parell, l'homenatge a Doris Ensinger es farà, entre d'altres, amb Carles Sanz, David Castillo i gent de la Fundació Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes. Es farà el divendres dia 23, i el dia 24, l'endemà, a les 12, hi haurà un vermut per la Pro Edicions Malcriades, que és aquest projecte, doncs, editorial que estan fent allà, fins a la 1, que hi haurà la presentació de publicacions i editades. I l'endemà, dimensió 25, Cineforum, a les 19 hores, amb el cicle cinema llatinoamericà, amb la pel·lícula Pacto de Fuga. I res, també l'última cosa que us volíem dir, molt ràpid, que buscareu el detall, el cicle de teatre crític Resistiendo la distància, que s'està fent durant tot el mes d'octubre, i hi ha encara bastantes activitats, ho podeu mirar buscant cicle de teatre crítico, i seguirà, per exemple, el dia 22 i fins al dia 24 amb un taller de teatre polític antisocial, epistemologies queer i metodologies escèniques antinormatives, i l'apertura del tic-tac allà a prop de Plaça Espanya, i l'apertura de processos i teatre callejero, intervenció urbana, no hi cites disponibles, es diu així el títol de la performance que tanquen el dia 31 a les 17 hores a la plaça Vicent Martorell. Molt bé, pues nada, con eso nos vamos.
Doncs l'assemblea.
Agraïm a la Gómez Tejeras, pues, l'ajuda tècnica des de la distància.
Sí.
Hem hagut d'aquest programa accidentat acabar-lo així. I tornem a l'1 de novembre.
Sí.
Dia especial. I ja veurem si hablarem o havia proposat hablar de la mort, del dol, en un dia com aquell. Pots ser. Hem caigut al nostre programa 1 de novembre.
Pot ser.
I durant el confinament alguna reflexió vam rebre que havia ganes d'aprofundir-hi. Doncs pues vinga, ens marxem. I amb què ens marxem? Hem anunciat per xarxes que posaríem el podcast Connex Contrabandista, que és el Carles, anticontrabandista i encara membre de la directa, pues ha fet arran d'un documental que s'ha fet a Euskadi, on viu ell ara, que es diu Nondago Mikel, i és sobre l'assassinat de Mikel Zabalza a mans de la Guàrdia Civil que el va detenir. Bueno, assassinat no aclarit encara, ens remet a altres casos que hem parlat en aquest programa. Això va passar el 15 de desembre de 1985. Nosaltres linkarem aquest podcast que ha fet, esperem que es pugui passar en la programació, en la continuïtat de Contraband FM, i que us deixem amb el tràiler d'aquest documental que recomanem, que han fet un parell de gent d'Euskadi, un noi i una noia d'allà, directors, i que a priori sona molt interessant. Doncs vinga, us deixem amb això i tornem d'aquí dos diumenges.
Molt bé.
Esperem que m'edu amb les tijeres.
Sant Sebastià, novembre de 1985. Una pancarta penjada en un autobús diu el següent: aquí no hi ha conductor. On és? L'havien fet a les treballadores de l'empresa municipal de transports preocupades per la desaparició d'un dels companys, Mikel Zabalza. Feia dies que la Guàrdia Civil s'havia presentat a casa seva i l'havia detingut acusant-lo de pertany a ETA. Poc després, el 15 de desembre, el seu cos sense vida va aparèixer surant al riu Bidasoa. Fa gairebé 35 anys, la mort del conductor d'autobús Mikel Zabalza va sacsejar tota una generació al País Basc. Ara, el documental Nondago Mikel recorda la seva figura i denuncia la capa d'impunitat que protegeix un dels símbols de la tortura, la caserna d'Intxaurrondo. El documental s'ha presentat aquest setembre al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Parla Maya Merino, la seva codirectora.
En este caso, nosotros como objetivo teníamos hacer, desde luego, memoria histórica y también provocar, de alguna manera, pues una reflexión acerca de la tortura, que no es un caso aislado del de Mica, sino que ha sido una forma sostenida de hacer hasta hace muy pocos días.
Nondago Miquel reconstrueix els fets ocorreguts dècades enrere donant veu a tres generacions de la família Zabalza, originària de la vall d'Escua, al nord de Navarra. Miguel Ángel Llamas, vinculat al mitjà digital a Otxa, és l'altre codirector d'un projecte gestat a foc lent.
Cuando a Miquel Zabalza lo matan, eso en el Valle de Aezcoa supone un antes y un después. El impacto fue total, porque la familia Zabalza era muy conocida y bueno, y entonces creían que eso no se podía olvidar, que había que dejar en un formato audiovisual, había que dejar la historia, esta historia reflejada para que las nuevas generaciones no lo olvidaran.
Partint d'aquesta idea, Llamas va contactar amb Amaya Merino per tal de fer el guió i el muntatge del documental, tot recorrent a l'arxiu d'Euskal Televista.
Para cumplir ese objetivo, la mejor forma era precisamente contar qué es lo que pasó día a día, ya que teníamos la gran fortuna de tener un canal de televisión que en aquel momento era nuevecito, que los trabajadores de ese canal se involucraron, se nota, ¿eh? Se puede leer, se involucraron en lo que estaba pasando.
Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.
Ja fa molts anys des de la mort de Miquel Zabalza. Actualment, la policia autonòmica basca ha assumit la majoria de competències que abans tenien les policies espanyoles, mentre que ETA està dissolta. Però la versió oficial continua inamovible. Segons la Guàrdia Civil, Zabalza va morir ofegat quan intentava escapar-se dels agents que el custodiaven. Des del primer moment, tant la família com l'entorn del jove van assegurar que la versió policial era inversemblant. Així ho corroboraven les altres 5 persones que també van ser detingudes aquella nit en la mateixa operació i que van denunciar les tortures patides a Intxaurrondo. Precisament, un dels eixos conductors del documental és el relat colpidor i en primera persona de Iona Retxe, en aquells moments un jove estudiant de Belles Arts. I és que al País Basc no es pot parlar de les clavegueres de l'Estat sense referir-se a la caserna d'Intxaurrondo. A la dècada dels 80, el seu responsable era el coronel Rodríguez Galindo, condemnat per formar part dels GAL i l'assassinat de Lasa i Zabala. Era l'època del Pla CEN, Zona Especial Norte, aprovat pel ministre de l'Interior socialista José Barrionuevo. A més, l'antiga llei antiterrorista permetia fins a un màxim de 10 dies d'incomunicació per les detingudes. A la pràctica, tot això afavoria l'existència de maltractaments i tortures per part de la policia.
Ahí la maquinaria de tortura ha funcionado durante años y eso solamente puede funcionar si hay todo un hay un acuerdo por parte de varias instancias de la política, de la judicial y también el silencio cómplice de muchos medios de comunicación que no han dicho nada durante todos estos años.
A banda de mirar enrere, Nondago Miquel també estira el fil de la memòria històrica fins als nostres dies. Per això el documental posa sobre la taula que a la comunitat autònoma basca s'han documentat més de 4.000 casos de tortura i maltractaments. Són les dades recollides per un informe de l'Institut Basc de Criminologia entre els anys 1960 i 2014 i que afecta tots els cossos de policia. A més, aquí caldria afegir-hi el miler de casos de tortures que s'estima que hi ha hagut a Navarra. Segons Llamas, tot i que la publicació d'aquest informe suposa un avenç, encara queda molt camí per recórrer.
El gobierno vasco, y que encima tiene bajo su responsabilidad a una fuerza como la Ertzaintza, que tiene denuncias de tortura, no ha hecho nada con ese informe. ¿Se han abierto responsabilidades de las personas que estuvieron en aquella época torturando en Arkaute? No. ¿Ha habido un reconocimiento oficial a todas las personas, a esos ciudadanos, a esos 4.000 y pico ciudadanos vascos y vascas que fueron torturados? No. ¿Ha habido un mea culpa por parte del gobierno vasco de haber cerrado los ojos ante esa realidad durante años? No, no lo ha habido.
Nondago Miquel s'ha impulsat a través d'una campanya de micromecenatge. D'altra banda, també s'ha creat el projecte Galdutako Objektuak, objectes perduts, amb material complementari que recull la reacció social que va generar el cas i la ràbia que es va viure als carrers. El documental constata com durant tots aquests anys la Guàrdia Civil i l'Estat s'han convertit en una paret infranquejable per esclarir els fets. Tot i que el cas va prescriure judicialment l'any 2010, les autores del documental no es resignen.
Esta película, como decía Amaya, es una pequeña aportación que nosotros hacemos en ese sentido, en el sentido de la memoria, y que quizás también ayude a que en un futuro alguien decida hablar sobre lo que ocurrió aquel 26 de noviembre en Intxaurrondo. Muchas veces este tipo de cuestiones se resuelven con un testimonio de una persona que fue testigo de los hechos y que acaba por explotar y acaba hablando, ¿no? No sabemos si va a ser la película lo que va a provocar eso. Lo que sí sabemos es que la película ayuda a que esto no quede en el olvido.
Partint d'uns fets concrets, Nondago Mikel exposa cruament com es mouen una sèrie d'engranatges pensats per garantir la impunitat de les clavegueres de l'Estat. Un patró que també es pot extrapolar a molts altres casos que encara avui esperen veritat, justícia i reparació.
Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamagik puliki, puliki, eman diozka bi musu.
Non dago, Mikel?
Etxe honetan badago misterio bat, eta jakin behar dugu zein den.
Dokumental da Maia Merino y Miguel Ángel Llamas.
Bai, badago kutxa bat, eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ere.
Me di cuenta que
la asamblea
de Majaras
se va
por donde
ha venido. Dios.
A su antojo, yo hacía fuerza para salir, pero era a su antojo como ellos querían. Es que estás vivías con ellos prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo que una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Que yo mantengo plenamente la confianza de que Mikel Zabalza aparecerá o será encontrado.
Oso garbi dutila bujetiak, gure mutila ezana, eta tarrata ez da simpatizantiare ezana.
Y hay otra versión, la de los que son amigos de la gente que asesina, que extorsiona y que secuestra en el País Vasco. Esas son las dos versiones que hay, y hay que optar por una o por otra.
Los muros que me están hablando, los muros que me están hablando. que fue hermoso y que les quedó al final. Lucharon por lo que fue hermoso y que nos quedará al final. Y ahora también informados, pantallas por todos lugares, pero ya no nos preguntamos por qué algunos cruzaron los mares, porque algunos cruzamos los mares. En otras tierras lejanas también hubo un tiempo peor, pero crearon comisiones para investigar el dolor, para investigar el dolor. Siento que en mi memoria hay una gran huella negra que sucedió en mi ciudad antes y durante la guerra. Aunque eran héroes canosos, guerreras vestidas de arrugas, lucharon por lo que fue hermoso y que les quedó al final. Lucharon por lo que fue hermoso y que nos quedará al final. Para clavar las raíces hay que entender de qué está hecha la tierra. En nuestra tierra hay muertos que alimentan nuestra savia nueva. Sus voces llenas de luz deben resonar aún en nuestras mentes. Vivimos en libertad porque una vez se pusieron al frente. Aún quedan héroes canosos, guerreras vestidas de arrugas. Lucharon por lo que fue hermoso y que les quedó al final.